La Junta Electoral Central diu no a la petició del PSOE de recomptar els 30.000 vots nuls de la Comunitat de Madrid. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
La de la GEC podria semblar una decisió sense conseqüències destacades, però res més lluny de la realitat. I és que els socialistes havien fet aquesta petició amb l'objectiu de recuperar l'escó que van perdre a favor del PP amb el vot exterior. D'aquesta manera deixarien de dependre del sí de Junts en una investidura de Pedro Sánchez, però finalment no ho han aconseguit. Les males notícies avui, però, no han estat exclusives per al PSOE. El PNB ha tornat a rebutjar oferir els seus vots per fer president el popular Alberto Núñez Feijóo. A Espanya s'intenta formar govern a partir dels complexos resultats del 23 de juny, mentre que els ajuntaments sorgits de les urnes el 28 de maig ja afronten els primers reptes del dia a dia. Qüestions sovint ja conegudes, com ara la tornada aquest estiu dels manters.
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquests últims dies l'anomenat Pla Endreça, en què ja s'han decomissat més d'11.000 productes dels manters. Aquest col·lectiu denuncia que s'han convertit, diuen, en un objecte polític del govern de Jaume Collboni, a qui reclamen diàleg.
Cuando llegó su primer declaración era eso, era perseguir a los manteros. Lo mejor sería de buscar soluciones primero y no empezar con la persecución.
Una altra qüestió que afecta molt de prop els ajuntaments del país és l'ús de l'aigua en plena sequera. A partir d'avui ja es poden multar els municipis que en gastin més del que toca. Un ajuntament, el de Palafrugell, al Baix Empordà, ja ha començat a obrir expedients sancionadors a veïns i comunitats.
I la situació també és complicada a Deià, a Mallorca. Allà l'Ajuntament ha deixat de subministrar aigua als grans consumidors com hotels i restaurants perquè ja no pot assumir més el cost de portar-la en camions. Lluís Apesteguía és el batlle de la població.
Que té aigua on esteu veïnats és molt dur, vull dir, és d'aquestes coses que fan que estiguis vespre sense dormir.
Del que sí que tenim bones notícies per explicar-vos és de l'incendi de Portbou i Colera a l'Alt Empordà.
El foc ha quedat controlat avui i ara se n'investiguen les causes que en qualsevol cas no han estat naturals. També està sota control l'incendi de vegetació declarat a l'avinguda de Can Girona de Sitges.
Ara bé, cal recordar que encara es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi que afecta 58 municipis de 8 comarques. Tot plegat, mentre sembla que en els pròxims dies hem de tenir un altre cop calorada. Francesc Mauri, bona tarda.
Bona tarda.
Què us diu en Francesc els mapes?
Ens diuen que sí, el que passa és que no seran dies de calor extremada o intensa, sinó que la punta de calor arribarà dijous a gran part de Catalunya i dimecres al terç oest, des del Pirineu fins a l'Ebre. Això pel que fa al termòmetre. Demà sí que puja una mica més respecte a avui, perquè avui ha quedat molt frenat el termòmetre, amb màximes de 25 a 30 graus. Per tant, confortable com a mínim avui.
I sí, avui també us en tornarem a parlar.
Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
Clar!
I és que Yelmocines i Cinesa tornen a programar projeccions de Barbie en català.
Ho fan després que el Departament de Cultura hagi parlat amb el Gremi de Cinemes de Catalunya. Recordem que la setmana passada només va quedar una sala a Barcelona on es podia veure doblada al català.
Passen 4 minuts de 9:15. La Junta Electoral Central ha donat per definitiu el resultat del 23 de juliol. El PSOE havia demanat a l'òrgan que s'encarrega de supervisar les eleccions que revisés tots els vots nuls de la Comunitat de Madrid. Els socialistes volien recomptar 30.000 paperetes amb l'esperança de guanyar un escó. Anem a Madrid. Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Però després, Albert, la GEC ho ha descartat. I, per tant, sembla que tot segueix igual, oi?
Sí, la Junta Electoral Central no veu per què hauria de revisar els 30.000 vots nuls de la Comunitat de Madrid si el PSOE, en la seva demanda, no es queixa de cap irregularitat en concret durant el recompte. A més, la JEC també argumenta que si es posa a revisar totes les paperetes que es van declarar nules, aquest procés faria endarrerir el ple de Constitució del Congrés, que està previst per dijous que ve. Al PSOE encara li queda la carta del recurs al Suprem per la via del contenciós administratiu, però a hores d'ara la distribució d'escons es manté intacta. I fa poca estona, Sergi, també hem sabut que Coalició Canària estaria disposada a donar suport al PP. Per tant, a Pedro Sánchez se li encareix el preu de Junts per una hipotètica investidura perquè necessitaria, almenys, dos vots a favor del partit de Carles Puigdemont.
Mentrestant, el guanyador de les eleccions, Alberto Núñez Feijóo, esgota les últimes opcions per ser investit. El PNB ha descartat avui un canvi de criteri i insisteix, remarca, que no el farà president. Per tant, li queda alguna possibilitat al líder del PP per ser, com vol, el president del govern espanyol?
Doncs, tot i aquest apropament de Coalició Canària que hem conegut fa una estona, a dia d'avui no hi ha cap escenari viable en el qual Feijóo sigui el proper inquilí a la Moncloa. L'últim intent del líder del PP per convèncer el Partit Nacionalista Basc ha quedat en no res. Vox estava disposat a donar suport a Feijóo sense entrar al govern, però ni així el PNB se'n ve a canviar d'opinió. Des de Twitter, el Partit Basc ha recordat als populars que ja hi va tancar la porta fa dues setmanes i que només està disposat a negociar amb Sánchez. I des del PSOE, la ministra portaveu Isabel Rodríguez ha demanat al líder del PP que parli clar.
Señor Feijóo, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas.
La negociació més immediata, però, és la de la mesa del Congrés, que es votarà dijous que ve. Aquí, el PNB, juntament amb Esquerra i Junts, tenen la paella pel mànec si els socialistes volen mantenir la presidència de la cambra.
És una crònica des de Madrid d'Albert Prat. Gràcies, Albert. Bona tarda.
Bona tarda.
I afegirem que l'independentisme reclama una amnistia per als encausats pel referèndum de l'1 d'octubre com una de les condicions per investir Pedro Sánchez. I avui hem sentit, al matí de Catalunya Ràdio, opinions divergents sobre si l'ordenament jurídic espanyol ho permet o no a l'exgiral Robert.
Sí, per l'exvicepresident del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol, sí que és possible i és una qüestió de voluntat política tirar-la endavant. En canvi, per Diego López Garrido, catedràtic en dret constitucional i exdiputat socialista, l'amnistia és imprescindible. Viable.
Si hi ha un problema polític, no podem intentar solucionar un client que hi ha un problema jurídic, no. L'amnistia és una institució que hi cap perfectament dins de la Constitució amb els requisits que he dit. S'ha de respectar el dret fonamental, el dret internacional, i s'ha de respectar els principis constitucionals.
Seria una llei singular hecha para personas con nombres y apellidos concretos, por tanto, contraria al principio de igualdad ante la ley, sería una excepción al Estado de Derecho y, por tanto, me parece que sería algo mal visto por el Tribunal Constitucional.
Hem parlat, doncs, de les eleccions del 23J. Ara parlem de qüestions derivades d'unes altres eleccions, les municipals del 28M. I és que la presència policial per controlar els manters ha tornat als carrers aquest estiu. A Barcelona, el Sindicat Popular de Venedors Ambulants denuncia, diu que s'han convertit en un objecte polític del govern de Jaume Collboni. Això després que el consistori de la capital catalana hagi posat en marxa aquests dies l'anomenat Pla Endreça. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, en els últims 15 dies la Guàrdia Urbana ja ha decomissat més d'11.000 productes dels manters. El portaveu de la plataforma, la Minesart, diu a Catalunya Ràdio que s'hi hauria de trobar alguna solució.
La llegada de este alcalde y ha aumentado mucho. Ahora no dejan trabajar. Hay mucha presión en las playas, en Barcelona y en mercadillos también. Es el programa del alcalde. Cuando llegó, su primera declaración era eso, perseguir a los manteros. Lo mejor sería de buscar soluciones primero y no empezar con la persecución.
Aquest conflicte, aquesta situació entre manters i comerciants i ajuntaments ha tornat a revifar també en altres punts del país, com ara Roses a l'Alt Empordà i Cambrils al Baix Camp. Anem cap allà. Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Ricard Boigues, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, a Roses denuncien que el passeig marítim s'ha convertit en un paradís per als manters.
Sí, ho denuncien i s'enqueixen els comerciants. Calculen que Roses ara hi ha uns 500 manters i el nou ajuntament promet un cop més mà dura. Ricardo Moraes, president dels botiguers, i Olga Cimarro, regidora de Seguretat.
Gente hasta del pueblo, hasta turistas vendiendo, o sea, saben que aquí se puede hacer de todo, que la policía pasa delante de ellos, vamos, se saludan.
Que no es cierto, porque estamos haciendo adaptaciones de requisamiento continuamente. Hace falta más contundencia.
Aquest estiu a Roses ja han confiscat 1.000 quilos de productes de marques falsificades.
I mentrestant, a l'Ajuntament de Cambrils, un dels municipis de la Costa Daurada on hi ha més manters, no se'n surten en la lluita contra la venda il·legal.
La Regidoria de Seguretat Ciutadana diu que no pot combatre 200 manters amb una plantilla formada per 70 agents de la Guàrdia Urbana. S'enfronta a una línia de mig quilòmetre de venedors ambulants il·legals. El titular de la regidoria, Enrique Arce, diu que han provat noves mesures amb poc èxit.
Jardineres, los blocs de formigó, las multas a los compradores. El problema es complex.
Apunta que ara han programat inspeccions periòdiques per identificar i conèixer millor el perfil dels manters.
Doncs encara hi ha més qüestions que han d'afrontar els ajuntaments, els municipis del país, com per exemple la de l'aigua, la falta d'aigua en plena sequera. Sentim això.
Hem de veure quins ajuntaments fan els consums més elevats, i no per càpita, sinó l'impacte en el medi, perquè podríem tenir un municipi que es passés en la dotació en pocs litres per habitant i dia, però que fos tan gran que fos l'impacte que podrien ocasionar 10 municipis. Llavors cal valorar l'impacte total en el medi per part d'aquell municipi.
És el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, explicant quins factors tindran en compte a l'hora de sancionar els municipis que gastin més aigua de la permesa per les restriccions. Unes sancions, Gonçal Calvo, bona tarda.
Bona tarda.
Que es poden posar a partir d'avui.
Es multarà els municipis que gastin més de 200 litres per habitant i dia si s'està en emergència i de 230 si s'està en situació d'excepcionalitat. Segons dades de la mateixa ACA, a principis d'estiu un 44% dels municipis no respectaven els límits. De totes maneres, les multes no tindran efectes retroactius i tampoc arribaran abans del setembre perquè es posaran en funció dels consums que hi hagi a partir d'avui, per tant, de la factura d'agost.
Un dels ajuntaments que han començat a obrir expedients sancionadors a veïns i comunitats que no respectin les restriccions és el de Palafrugell, al Baix Empordà.
La policia local ha detectat 7 comunitats o veïns que regaven les zones verdes o omplien piscines, malgrat que està prohibit per la situació d'excepcionalitat. L'alcalde Juli Fernández ha explicat a Catalunya Informació com vigilen que es compleixin les restriccions.
Seguim inspectors de carrers, van passant per diferents obres i coses que s'estan fent noves i, evidentment, doncs, els salvadors van veure que hi havia una piscina que s'havien plenat tota, que el dia abans estava buida i l'endemà estava plena.
Els infractors els poden sancionar amb multes d'entre 750 i 1.500 euros i en el cas dels jardins hi haurà una sanció per cada cop que s'hagi obert l'aixeta.
On també tenen problemes amb l'aigua és el municipi molt turístic de Deià, la Serra de Tramuntana, a Mallorca. L'Ajuntament ha deixat de subministrar aigua als grans consumidors, com ara hotels i restaurants, perquè ja no pot assumir més el cost de portar-la en camions. La font que subministra l'aigua a aquest municipi no dona l'abast per cobrir la demanda. Anem a Deià, Caterina Carmany, bona tarda.
Bona tarda.
Caterina, com és que s'ha arribat a aquesta situació?
Idò, Deià és un poble de postal que passa de 600 habitants a l'hivern a 2.400 a l'estiu, quatre vegades més. Els residents estan acostumats a les restriccions parcials d'aigua a l'agost, però aquest any la font ha arribat al límit dos mesos abans. Des del juny, l'Ajuntament ha gastat 60.000 euros en camionades d'aigua, unes 20 diàries, fins que ha tallat el subministrament a quatre zones allunyades del nucli urbà, hotels i restaurants. Sentim el seu mal, la Lluïsa Pesteguia.
Després de pensar totes les alternatives, perquè té aigua on esteu veïnats, és molt dur, vull dir, és d'aquestes coses que fan que estiguis vespres sense dormir, perquè, evidentment, afecta d'una forma molt directa a la vida de les persones i penses molt a veure si hi ha una altra alternativa, però és que no n'hi ha.
Els afectats han de comprar l'aigua potable i tirar de pous i safaretxos, com la Magdalena Ripoll, del Llogaret, Can Bauçà.
Per beure l'hem de comprar i per coure d'aliment també. I després l'altre no, l'altre l'empleant de safaretxos que tenim aquí. Veurem fins quan m'ho durarà.
La situació podria durar fins a les pluges de l'octubre.
En punt, 3:15 del vespre. Ha quedat controlat l'incendi de Portbou i Colera. Els bombers continuen remullant la zona per poder-lo donar per extingit, que és el gran objectiu final. A les dues poblacions s'intenta recuperar la normalitat del dia a dia, però avui s'han trobat amb un problema afegit. L'Ajuntament de Colera recomana no fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. I això per què és, Fèlix Martín?
Doncs perquè amb l'incendi els bombers han xuclat molta aigua de la xarxa municipal i en una situació d'extrema sequera això ha fet que l'aigua que encara hi ha tingui un índex de clorurs de sal superior al permès. Per aquest motiu s'ha publicat avui un ban en el qual es demana als veïns de Colera que només s'utilitzi l'aigua de l'aixeta a la dutxa o per rentar, però no per beure ni per cuinar. Una incidència més en plena campanya d'estiu. Hi ha hagut anul·lacions de reserves a causa de l'incendi en hotels i restaurants, però malgrat tot l'alcalde del poble, Lluís Bosch, dona un missatge optimista.
No tenim un paisatge cremat, al contrari, són petites zones que s'han cremat al voltant del municipi i la gent pot gaudir amb total tranquil·litat del nostre poble.
I al municipi del costat, a Portbou, ara més que mai reclamen deixar de ser un poble oblidat de la frontera i confia en l'alcalde Gael Rodríguez.
No ho podem fer sols, però és un municipi petit amb un pressupost molt limitat, per tant ara començarem a treballar amb la resta d'administracions doncs precisament per sortir-nos-en junts de tot plegat.
Això, però, mentre els agents rurals mantenen activat, recordem-ho, el nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendis que afecta 58 municipis del país, d'un total de 8 comarques. També s'amplien les restriccions a espais naturals i demà no es podrà entrar als massissos de l'Albera, el Cap de Creus, el Montgrí, Tivissa, Vandellós, els Ports i Cardó Boix. I també us expliquem que els bombers han localitzat el cos sense vida de l'home que va caure la matinada de diumenge al riu Ebre. Els equips de recerca l'han trobat riu avall, a Móra d'Ebre, que és el lloc on va desaparèixer. Tortosa, César Sempere.
El cos sense vida està trobat per una unitat canina a la una del migdia d'este dilluns en un marge del riu Ebre, a la zona de l'illa del Galatxo, un paratge pròxim a Móra d'Ebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Allí, des de la matinada del passat diumenge, s'hi duia a terme la recerca d'un home de 32 anys, que segons diversos testimonis que van trucar al 112, havia caigut a l'aigua a la zona de la Petanca d'este municipi. Este dilluns, 14 dotacions, amb un helicòpter i unitats subaquàtiques incloses, continuaven la recerca, després d'ampliar-se el perímetre i intensificar-se la búsqueda a les ribes del riu. Els gossos d'una embarcació usada per la recerca superficial han trobat el cos, que ja ha estat identificat pels Mossos d'Esquadra, que ara estudien les possibles causes.
I ara, alguns aspectes destacants d'aquesta jornada pel que fa a l'actualitat del món. Per dir-vos que el govern britànic, primer de tot, comença el trasllat dels primers refugiats al vaixell hotel atracat a la costa sud del país, on pretenen cabir 500 demandants d'asil fins que no resolguin les seves peticions. Amb aquest vaixell, l'executiu de Rishi Sunak vol reduir els costos de mantenir els refugiats i també dissuadir-los de creuar el canal de la Mànega. Les associacions de suport als migrants i els activistes comparen el vaixell amb una presó flotant. Cèlia Cernadas, bona tarda.
Bona tarda.
El procés, Cèlia, aquest procés de trasllat, està sent accidentat, oi que sí?
Doncs sí, de fet s'ha anat ajornant per motius de seguretat i s'està fent amb bastant secretisme. El vaixell, recordem-ho, té forma d'un enorme poliedre rectangular gris amb petites finestres i és propietat d'una empresa que en el passat va estar vinculada al tràfic transatlàntic d'esclaus. Es va dissenyar per a 220 persones, però hi allotjarà 500 homes. Segons el govern, al Regne Unit hi ha 50.000 demandants d'asil i mantenir-los en hotels costa 8 milions d'euros cada dia. La ministra de l'Interior, Sarah Dines, defensa que cal desmuntar els discursos de les màfies.
S'han fet promeses a l'estranger per part de bandes criminals que intenten introduir gent al nostre país de manera il·legal, que diuen als migrants, us allotjareu en un hotel molt bonic, en una ciutat al mig d'Anglaterra. Això s'ha d'aturar.
Però els grups de suport als migrants recorden que molts d'aquests demandants d'asil han viscut traumes molt greus i consideren que és inhumà col·locar-los en habitacions d'un vaixell com si fossin cel·les.
Aquestes crítiques que hem sentit, però, no aturen el govern.
No, de fet, segons diversos mitjans, s'estan preparant dos vaixells més i el pla últim del govern és enviar els demandants d'asil a Ruanda, una mesura que està en suspens i pendent de recurs judicial perquè, de moment, els tribunals l'han aturat.
I la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental es repensa la intervenció militar al Níger un cop expirat el seu ultimàtum a la Junta Militar perquè tornés al poder el president legítim. Els colpistes els han acusat de planificar una guerra al país. Aquesta organització, la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental, ha convocat els caps d'estat en bloc a una cimera extraordinària dijous a Abuja, la capital de Nigèria. Anem a la Costa d'Ivori. Gemma Parellada, bona tarda.
Bona tarda. L'ultimàtum a Níger es confirma com un bluff. La por a una intervenció militar no desapareix del tot, però la CDAO ha traspassat el seu propi límit sense cap acció ni reacció i s'ha posat en evidència desgastant més encara la seva credibilitat. L'organització regional, que no manté a tots els estats membres d'acord, va estar preparant la setmana passada aquesta hipotètica operació militar, però després de deixar un tens silenci durant hores d'aquest dilluns clau, ha acabat convocant a una nova cimera extraordinària pel pròxim dijous. Això passa mentre la inquietud és màxima als carrers de Niamey i mentre l'espai aeri està totalment tancat. Tancat a Níger i molt trasbalsat a la resta de la regió amb vols anul·lats als veïns i aliats de Mali i Burkina Faso. Els jadus blocs fan força marcant cada vegada una divisió més profunda, mentre els occidentals, els civils i les ajudes econòmiques s'han eixugat dràsticament.
Catalunya Ràdio obre el cor a l'estiu més especial.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Benvinguts als explosius anys 20 de Berlín, on es barregen comunistes, anarquistes, nazis, màfies, crims, artistes, cabaret...
Vol ballar?
De debò. Un gran thriller històric.
L'objectiu d'aquesta gent és destruir el nostre sistema democràtic.
Una superproducció de la televisió alemanya. Babylon Berlin, a TV3, aquesta nit. També disponible a TV3 a la carta.
Bravo!
L'estiu és un bon moment per escoltar podcast.
Comarcal 947, per recórrer el país, trepitjar el territori.
Ciberseguretat.
Trencar tòpics sense anglicismes.
Els nous oficis digitals.
Ja m'entenc, el podcast LGTBIQ+.
Els Estats Units és un país de contrastos.
Follow Garriga.
Seguiu-me, que us ho explico.
Reflexionarem sobre el català.
Tenim paraula.
T'agrada el bus?
Ara que tens més temps i que te l'administres com vols, escolta podcast.
Aquest estiu, emporta't els podcast de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 40 anys.
7 minuts i arribarem a les 9 del vespre. Aquest dilluns és també una jornada maratoniana de negociacions entre l'empresa i els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat de Barcelona. Això per arribar a un acord i desconvocar la vaga prevista per dijous. Porten reunits des del matí i encara hi ha esculls en el terreny econòmic. Ho està seguint a Barcelona. Carme Montero, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta reunió de mediació ha començat a les 10 del matí, cap a la tarda, després d'un recés. Els sindicats veien l'acord a tocar. Ara, unes hores més tard, diuen que la situació s'ha complicat, sobretot en l'àmbit econòmic, amb el plus de productivitat per cada torn. Sí que han aconseguit algun aspecte social, com la paritat. Han aconseguit que contractin més dones i així evitar que les actuals vigilants tinguin sobrecàrrega de feina. L'empresa ISEC també ens ha atès sense enregistrar, diuen que les negociacions avancen bé, però coincideixen amb els sindicats que l'escull principal és econòmic. Això sí, es mostren confiats en acabar-les avui, en acabar aquestes negociacions, ni que sigui de matinada, diuen, per arribar a un acord que permeti desconvocar la vaga de dijous.
Doncs aquesta és l'última hora des de Barcelona. Carme Montero, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I som-hi, parlem un dia més de la Barbie.
Ei, Barbie,
Puc anar a casa teva aquesta nit?
Esclar.
I és una persona que coneixem bé en aquest informatiu. Avui us parlem de la Barbie també perquè Yelmo Cines i Cinesa tornen a programar projeccions de Barbie en català després que el Departament de Cultura hagi parlat amb el Gremi de Cinemes de Catalunya. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda.
Quin ha estat el resultat d'aquesta conversa?
Doncs que la setmana passada quedava només una sala a Barcelona on es podia veure el doblatge en català, però a dia d'avui Cinesa torna a programar-la en tres sales de Barcelona i alguna més fora de la ciutat. Per la seva banda, Yelmo ofereix sessions matinals dissabte i diumenge a La Maquinista. Aquesta és, doncs, una bona notícia, malgrat que hi ha matisos, com ha explicat a Catalunya Ràdio, en declaracions a Catalunya Ràdio, en francès del perfil Xarxes Doblatge Català.
Però, evidentment, les hores no són les millors perquè aquestes sales s'omplin, no? Perquè al final són o matinals o hores molt tard. Però sobre el paper el tracte és una bona notícia.
I a veure, Marc, després de l'èxit de Barbie, m'estàs dient que sembla que Mattel prepara més pel·lícules sobre els seus productes, és
sí,
així?
Sí, sí.
Quins serien aquests productes?
Doncs en una entrevista a la revista Variety, el director general de Mattel, Inon Kreis, ha dit que l'empresa planeja expandir l'univers cinematogràfic amb 14 pel·lícules més, entre les quals hi hauria Polly Pocket, Masters de l'Univers o Hot Wheels. I és que avui hem sabut que a tot el món aquest film ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars en 17 dies, polvoritzant així el rècord de Harry Potter i les Relíquies de la Mort, que ho va fer en 19.
I ja que parlem de cinema, sentiu això. Això és menys dolç que la Barbie, és l'exorcista mort. Als 87 anys, el director de l'exorcista, el cineasta nord-americà William Friedkin.
Referent del cinema dels anys 70 i 80, es va especialitzar en els gèneres de terror i del suspens policial. El 1971 va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula per French Connection, amb Jean Hackman i Roy Scheider i l'espanyol Fernando Rey. Però dos anys més tard va dirigir el seu gran èxit, L'Exorcista, la terrorífica història protagonitzada per Max von Sydow sobre la possessió diabòlica d'una nena de 12 anys amb música, la que sentim, de Tubular Bells, de Mike Oldfield.
I més música ara, i per això saludem Montse Mas. Montse, bona tarda.
Bona tarda.
La Montse és més de Zucchero, que avui arriba a Sitges amb el seu únic concert a Catalunya aquest estiu.
Així és, l'artista italià està de gira pel món amb noves cançons, però també amb els seus grans èxits, com aquest Sense una dona, i aquesta nit farà parada al Festival Jardins de Terramar de Sitges. Zucchero és un dels principals intèrprets de blues rock a Itàlia i ha venut més de 60 milions de discos al llarg de la seva carrera, 40 anys.
Un clàssic, Zucchero? I ara, vinga, més coses. Vamos pa la discoteca. És Montse Lola Índigo, al Festival de Can Roig de Calella de Palafrugell. Ella avui és l'estrella.
Exacte, la cantant presenta el seu tercer àlbum d'estudi, titulat El Dragón, que també és el nom de la gira que l'ha portat per diverses ciutats de Llatinoamèrica i ara també per l'estat espanyol.
I acabem a Portaferrada, Sant Feliu de Guíxols, amb una banda londinenca, els Crystal Fighters. Happy spinning, clapping, laughing,
dancing in the blackness of magic. El grup, difícil d'etiquetar, com pot sentir, barreja electrònica, pop i folk en un directe que és peculiar, com es veurà aquesta nit al Guíxols Arena.
Gràcies, Montse, i bona tarda.
Bona tarda.
La veritat és que sonen molt i molt bé, i sonen molt bé per acompanyar una bona notícia, segons ens diuen des de la Generalitat. En una actualització del Pla Alfa d'Incendi ha finalitzat la situació d'elevat perill d'incendi. A partir d'aquesta mitjanit, expliquen els agents rurals, es desactiva el nivell 3 del Pla Alfa arreu del territori i s'aixequen les restriccions que us hem explicat d'accés als espais naturals. Un bon moment perquè en Francesc Mauri ens porti la crònica del temps.
Doncs una crònica que en aquest sentit ens porta precisament aquesta calor que augmenta, que arriba al màxim a tot Catalunya dijous, i aquesta matinada que hi pot haver doncs algun ruixat cap a la costa Barcelona. Nuvolades a l'entorn. Demà al matí amb més sol a tot el Pirineu, Ponent, Empordà o l'Ebre. I demà a la tarda amb algun ruixat al Pirineu més oriental.
Doncs així acaba aquesta edició del Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Ara actualització de titulars a la sintonia de Catalunya Informació. Les notícies no s'aturen. Fins demà.